Hi ha unes màquines que han caracteritzat des de sempre els salons recreatius, fins i tot abans que els propis salons recreatius existissin. De totes, probablement el pinball és una de les més representatives i recordades per tothom. Segur que més d'una vegada tots hem jugat a les conegudes com a màquines del millón, i és que la senzillesa del seu desenvolupament fa dels pinballs uns jocs assequibles per a tothom. Quina màgia té una bola de ferro que cau inexorablement cap al fons i nosaltres l'hem de fer rebotar amb dues palanques? Probablement la màgia de la senzillesa. La mateixa màgia que poden tenir jocs com les dames o el Tetris, partir d'un concepte molt senzill i bàsic per portar-lo, si cal, a la màxima complexitat. Hi ha màquines de pinball que han esdevingut autèntics laberints de llums, rampes i rails. La màgia de la música, dels efectes de so i dels flaixos de llum han omplert de fantasia durant milers i milers d'hores les sales recreatives i els bars de tot el món. Com una mena d'híbrid entre el món analògic i el món digital, han agafat el millor dels dos mons i ho han transformat per aconseguir experiències úniques. Qui no s'ha sentit trist veient la bola de pinball empassant-se pel forat? Qui no ha donat copets a la màquina per evitar que la bola caigués, tot evitant que no sorgís el maleït missatge Tilt? Les màquines formen part d'aquells jocs que han servit de pont entre els jocs mecànics i els jocs electrònics. Avui ja són autèntiques peces de museu de l'oci d'una societat que segurament, d'aquí a uns anys, quan s'adoni del seu autèntic valor, ja haurà fet tard. Game over. Mono catalana.
Game Over a Ona Catalana.
Benvinguts de nou a Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. El reportatge de la secció Game Clàssics d'avui està dedicada a conèixer la història dels pinballs en les seves versions analògica i digital, des dels seus inicis fins a l'actualitat.
Al Game Masters, la tertúlia del programa, parlarem amb un autèntic expert i col·leccionista en el món dels pinballs, l'Agustí Vila. A més, amb la resta de Game Masters farem un recorregut pel bo i millor dels pinballs i els videopinballs.
També tindrem l'oportunitat de descobrir l'argument d'un dels jocs d'acció en primera persona més aclamats dels darrers temps, el Medal of Honor, basat en episodis de la Segona Guerra Mundial.
Per acabar el programa, en la secció d'actualitat, avui parlarem amb Alicia Sanz de Sony Entertainment Europa perquè ens expliqui què tindran de nou aquest any els fans de PlayStation 2 i PS1.
Ja saps que ens pots escriure correus electrònics amb consultes o comentaris a gameover@onacatalana.com. Des d'ara mateix i durant tota una hora, els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Game over. Els pinballs són jocs amb història. Partint de la base d'unes boles que cauen per l'acció de la gravetat, aquests jocs han evolucionat fins a extrems impensats en els seus inicis. Una història apassionant a través d'un dels jocs recreatius per excel·lència. Ens l'explica aquest reportatge d'Albert Murillo.
La història dels pinballs comença a finals del segle XIX. Es diu que els pinballs provenen d'un joc anglès anomenat Bagatelle. El joc es trobava a les tavernes angleses i el jugador havia de colpejar la bola amb un pal semblant al del billar. Dediquem el Game Clàssic d'avui a la història dels pinballs, videopinballs i simuladors de pinballs per consoles i ordinadors. Game Clàssics. A partir dels anys 30 arriba als Estats Units un artefacte anomenat Buffalo Ball, fabricat per David Gottlieb. En menys d'un any se'n venen 50.000 unitats. El funcionament és molt senzill. Es tracta d'una capsa de llautó on 7 boles d'acer juguen a tota velocitat amb l'atzar de les seves posicions. Aquell èxit és l'inici de la vida dels pinball. Aquesta és la primera màquina jugable de monedes. Fins llavors hi havia els jukeboxes, però mai fins ara es pagava una moneda per demostrar l'habilitat del jugador. L'any 1933 apareix l'electricitat als pinballs. Fins llavors, el moviment de les boles estava determinat únicament i exclusivament per la força de gravetat aconseguida pel pla inclinat del propi tauler del pinball. En aquells moments ja podíem escoltar els sons clàssics dels timbres accionats per les mateixes boles. Després de la Segona Guerra Mundial, neix als pinballs un accessori important, els flippers. Una aleta accionada per dos botons que ajudava a enviar la bola lluny del forat central. Des de llavors, cap pinball s'ha fabricat sense els flippers. A partir d'aquí i fins ara, fabricants com Sega, Atari, Williams, Bally, Capcom o Stern tenen en algun moment de la seva existència la seva divisió de pinballs. La L'any 1985 apareix el primer vídeo pinball. Amb aquest nom es coneixen els pinballs virtuals, és a dir, en aquest cas, es troben màquines on el tauler és una pantalla de televisió. En aquest cas, la màquina s'anomena Super Flipper i va ser tot un èxit innovador de l'època. L'any 1982 apareixen més híbrids entre ordinadors i pinballs. Caveman és la combinació entre un pinball real i un videopinball en pantalla de televisió. De fons sona Pinball Action de Tekken de l'any 1985 i d'on podíem gaudir de 5 videotaules diferents. Sega també llançava l'any 1987 el seu videopinball anomenat Time Scanner. Entrem en el món de les consoles i els ordinadors de 8 bits. L'any 1981, de la mà d'Atari, apareix Video Pinball, un primer acostament al món dels pinball a nivell domèstic. Els ordinadors de 8 bits com l'Spectrum tampoc no hi faltaven títols com Pinball Wizard de l'any 1983 i CP Software. També per la NES, un dels primers títols que van aparèixer va ser el Pinball de l'any 1983. Un joc on, per cert, disposàvem de l'ajuda de Mario en un minijoc inclòs. Aquella mateixa època apareixia el Pinball Construction Set per a Apple Macintosh, un videojoc nou on podíem construir el nostre propi tauler. També per a la plataforma MSX apareixia un dels molts videopinballs apareguts per a aquest estàndard. S'anomena Macadam Bumper, és de l'any 1985 i programat per Sony. La NES va treure l'any 1990 Pinball Quest de Jaleco, un videopinball on el tauler ocupava més d'una pantalla. Sonic també va convertir-se en bola de cera en Sonic Spinball, un videojoc aparegut per Super Nintendo l'any 1993. En Sonic, en aquest cas, s'hi va trobar com a peix a l'aigua, ja que la velocitat és la protagonista d'aquest videojoc. Shoot for the Minnow Chamber.
Come back soon. Els pinballs, una història realment apassionant que anem a analitzar ara mateix al Game Masters.
Game Masters.
Entrem a la tertúlia del Game Over per parlar en el Game Masters d'avui. Som l'Albert Murillo, en Xavier Serrano, l'Albert Garcia i en Jordi Celles. I a més a més, per ajudar-nos a situar el tema, avui comptem amb l'ajuda d'un autèntic expert en la matèria, l'Agustí Vilar. Benvingut al Game Over, Agustí.
Què tal? Estic encantat.
A veure, suposo que tenir 30 pinballs no és una cosa massa habitual, per tant podríem dir que ets una de les persones que deu tenir més pinballs en aquests moments a casa seva, no? a nivell de col·leccionisme. És complicat poder arribar a aquesta xifra?
Molt.
complicat en diversos nivells, suposo, no? D'aconseguir,
sí,
i també
general,
econòmic.
En general, sí. Econòmic, poder no tant, perquè era un tema que fa 10 anys enrere pràcticament aconseguir un pinball, si estaves una mica ben relacionat o perdies moltes hores amb el telèfon, pràcticament els hi feies un favor a la gent que els tenia, traient-los-hi dels, mm-hmm, dels magatzems que els hi ocupaven molt de lloc. Avui en dia, o 2 o 3 anys enrere, la cosa s'ha complicat bastant, bastant més.
Els pinballs que tens arriben en bon estat? Suposo que no, perquè el pinball és una màquina que està en un lloc públic, que l'utilitza la gent, i a més a més, tal com dèiem al començament, no és allò típic de perquè no caigui la boleta, no? Doncs li dones aquell copet, o a vegades no és tan copet.
Aquells cops, aquelles boles que salten i trenquen el vidre.
Aquelles boles que salten, clar. Per tant, com arriben al col·leccionista, diguéssim, aquestes màquines una vegada ja han estat utilitzades?
Depèn, vull dir, avui en dia encara es troben màquines de fa 30 i 40 anys enrere i en molt bon estat, sobretot a fora Europa, aquí a Espanya no. Uh-huh. Però...
deu ser una cosa de cultura, això, no?
Bastant. No ho sé, no dic res.
De llatinisme, no?
Jo, mira, per exemple, fa... no deu fer ni 3 setmanes vaig estar escollint entre més de 300 màquines de Gottlieb de l'any 70, doncs de les 300 en vam aprofitar 20.
Imagina't.
Ara, si les arribes a veure, t'espantes, eh?, com estaven, i les 20 que vam aprofitar, també. però es podien aprofitar.
I una vegada tens la màquina, quines són les coses que d'entrada estan normalment, més habitualment, fetes malbé, que més habitualment tu has d'arreglar? O sigui, tots tenim clar com funciona un pinball, llences la boleta amb una mena de molla que està al costat dret, diguéssim, del tauler, surt la bola cap amunt, rebota per on sigui, més o menys complex, i hi ha doncs un parell de flippers, diguéssim, que es van incorporar, com deia, el reportatge a partir de la Segona Guerra Mundial, i llavors doncs amb aquests flippers fas rebotar aquesta bola metàl·lica per al tauler, no? Quina és, de tota aquesta estructura, la part més complexa de trobar en bon estat o la part més complicada d'arreglar?
Com a col·leccionista sempre intentes que tot el material que t'arribi estigui cosmèticament en bones condicions. Cosmèticament dic en qüestió de tablero i els plàstics. Tot el que és mecànic normalment sempre està fet pols per tota la tralla que li dona, no? Perquè les bobines, doncs, bueno, hi ha un èmbol i va donant castanya, que els cops aquests que sentiu, no? Els clac, 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 clac. Tot això s'ha de canviar, tot. Llavors, depenent de quin any sigui la màquina. Si és una electromecànica, que no hi ha circuits integrats, abans d'enxufar-la t'hi has de tirar 70 o 80 hores per deixar-la mínimament perquè s'engegui. Netejar contactes...
I tu t'atreveixes a arreglar-la o no?
Sí, sí, m'ho arreglo tot. Tot, menys les d'última generació, que quan hi és un tema ja d'integrats, llavors ho porto a un lloc especialitzat que m'arreglin la placa.
I abans de parlar ja directament d'entrar en el tema concretament dels pinballs, un dubte que em va saltar des del dia que l'Albert em va comentar doncs una mica el teu currículum, no? On es posen 30 pinballs? Esclar, és que de fet la gent se'n desfeia precisament per això, no? Perquè el bar no hi caben.
Poses els 30 pinballs, diguéssim, desplegats o els potes plegadets amb les potes plegades?
Una mica de cada. Una mica de cada. Jo ara actualment en tinc uns 50 i pico. Però el que són físicament, diguéssim, a casa meva, en dec tenir uns 17 o 18, físicament en el garatge. Llavors, el resto, per repartits amb amics, coneguts, i els altres els tinc amagatzemats. Tinc una nau gran, jo sóc empresari, per sort o per desgràcia, i els tinc allà.
Molt bé. Jo recordo quan era jove i anava als salons recreatius a jugar al pinball, aquella famosa frase que se li deia al senyor que tenia les claus de les màquines, jefe, jefe, ponga'm una partida. No se'n recordeu, clar, aquí a l'Agustí és per anar a cara seva i...
Jo les tinc a Free Game, vull dir. Sí, sense problema.
Opció Free Game i allà surten... És que ha de ser un autèntic...
Les tens obertes i marques tu amb el dit directament.
No, estan en Free Game.
Ah, molt bé.
Inclús les electromecàniques antigues...
Tenien l'opció.
Sí, amb uns connectors ho pots deixar en partida gratis. Només apretant el botonet ja no has de posar res.
Això suposo perquè ho feien per o col·leccionistes o, no sé, m'estic imaginant festes o no sé, fires, alguns moments, sí, per les fires també.
O, per exemple, recordo que quan els Rolling Stones van venir a Barcelona, l'última vegada que van venir a l'Estadi Olímpic, deu fer, no sé si 3 anys o 4, demanen, o sigui, per contracte, en aquells contractes de tants fulls que tenen doncs les grans estrelles del pop i del rock que siguin per anar a fer concerts, una de les clàusules del contracte és que volien tenir dues màquines de pinball en el backstage, diguéssim, no? O sigui, suposo que els Rolling Stones no deuen posar l'euro.
Segur que no.
Per cada partida que fan. A veure, quina és la màgia que té el pinball? Ens l'estàvem preguntant abans en el començament en l'editorial, no? Podríem dir que la màgia és la senzillesa, o sigui, a partir d'un concepte tan bàsic que es pot anar fent complicat, però que al cap i a la fi és una cosa tan senzilla que fa que sigui accessible per tothom?
Jo crec més que és un tema addictiu. O sigui, ets tu contra los elementos.
Contra la gravetat.
Exacte.
No? Perquè és la bola que cau,
exacte.
Segur.
I és un vici. Hi ha màquines que són més tragones, com dieuen a l'argot nosaltres, tragones que altres, però que et van fent tornar a jugar, tornar a jugar, tornar a jugar. Això és la màgia de la màquina bona.
I es pot considerar que hi ha molt bons jugadors de pinball? Perquè depèn tant de tantes coses que potser...
Sí.
A vegades fas la primera partida i la bola està 3 segons al tabler, però potser pot aguantar moltíssim. És que de què depèn tot això, no?
Jo posaria un percentatge d'un 30% de sort i un 70% de coneixement.
Jo sempre he pensat que hi ha dos tipus de jugadors de pinball. Hi ha el jugador que no juga molt sovint, que és el jugador que només es fixa en la durada, a veure, quanta duro, no? Quantes boles em donen d'extra? I el jugador que mira directament a la pantalla, no? Que mira les puntuacions i sap els rècords que hi ha i tot això.
O sigui, és la doble manera també que et permet d'un jugar un joc com quan comentàvem el Tetris ara fa 15 dies, dèiem, home, és que sí, el Tetris és un joc molt senzill. Però és que hi ha múltiples maneres de jugar al Tetris. Hi ha gent que juga al Tetris perquè vol fer milers de milions de punts i hi ha gent que vol fer moltíssimes línies, no? I són, doncs, dues maneres diferents de jugar.
És quan teníem la competició oberta nosaltres del Bubble Bubble, per exemple. Ja. I més o menys jo anava...
Si fèiem una competició de punts...
Jo anava a fer punts i tu anaves a fer pantalles.
A fer nivells, clar. Jugar a passar, jugar a fer punts. De totes maneres, la màgia aquesta que dèiem del pinball, de que pot arribar tothom, tothom pot aconseguir, doncs, posar una moneda molt visual, amb molta llum, molt sonora, no? Molt espectacular, diguéssim, més gran, a més, no?
I els joguets, bàsic, això és importantíssim.
Sí. Les naus, a la de la Guerra de les Galàxies, em recordo molt el de la família Adams, la cosa.
Gran màquina.
Sí, que també...
Aquesta van fer una edició de col·leccionistes. Només van fer 1.000 màquines.
Però de totes maneres
la
crec
tens?
Que...
Sí.
La pregunta.
Crec que de totes maneres no... A veure, dintre del que és el que seria, doncs, el món del pinball, de la gent que juga, no sempre hi ha hagut tota aquesta gran capacitat de dir, veig la pantalla que hi ha, doncs, l'altre dia l'Indiana Jones, que fas cops de puny amb el que ve. En un principi no crec que fossin tan complicades.
No.
Eren màquines, com deia el reportatge, molt més senzilles.
I lentes,
no?
I molt lentes. Però jo crec que el secret estava, al principi, sobretot, aconseguir el que la màquina et podia donar en aquell temps. O sigui, si li donaves tres vegades aquella diana i posaves la boleta en el forat i després la tiraves per aquell passillo lateral, se t'engegava a l'especial, no? L'especial, i digues, vinga, va, anem-hi.
Sí, sí. Jo entenc que aquestes màquines es puguin dir flipper, perquè de fet és una mica allò, una sinècdoque, no? Seria allò la parte por el todo, no? Allò de dir, doncs, vale, tens el flipper, que és la palanqueta, doncs es diu flipper, però i màquina del millón?
Sí, és la gran pregunta.
Màquina del millón.
Sí, perquè el millor donava en la partida.
Ah, molt bé.
Perquè l'Albert en deia un altre nom, fins i tot, diminutiu.
El milloncete.
I el petaco.
Aquest ja no el vaig sentir jo.
Això és argot de Terrassa, eh?
Per ahí. Però escriu una marca. Una marca que
estigui petaco. Escolta, jo no sé si tinc la sensació, i l'altre dia ho parlàvem amb en Xavi, que les màquines noves... estan més inclinades que no pas les d'abans.
Sí. Això no és una sensació, això és una
realitat total.
És una realitat.
Realitat total.
Sí, sí. Això és molt contraproduent, pel jugador novat com jo.
És que això, l'estàndard són 6 graus. Inclús les màquines tenen un indicador de nivell, per tenir-les ben anivellades. El que és que molts operadors, o gent que les té en els recreatius, li donen més inclinació.
Perquè la bola caigui més ràpid.
Gran error, sí. Hi ha altres aberracions que m'he trobat, a moltes màquines que m'han arribat.
Tu vas començar a jugar a pinball en una sala recreativa, en un bar. Quin va ser el primer pinball que vas... Tens el record de la primera vegada que vas jugar en un pinball?
Jo vaig jugar la primera vegada, si no recordo malament, a Terrassa mateix, en un bar. I era una Bronco de Gottlieb de l'any 76.
I en aquell moment vas dir, jo vull col·leccionar això, vull tenir això, o no? O l'afició aquesta va néixer
després?
Va anar venint després.
Anar jugant... és com anar-te viciant una mica, no? És un vici que vas començant a poc a poc fins que t'agafa ja per complir i no el pots deixar.
I en quins preus ens estaríem movent en aquests moments? Suposo que deu haver-hi una amplitud de banda de gamma exagerada, no? Com hi ha màquines bones, n'hi ha de dolentes, sí. Hi ha cotxes bons, cotxes dolents, sí. I de segona mà et pots comprar un Mercedes que estigui completament destrossat i en canvi, no sé, un 500 en bon estat, no? Igual poden costar el mateix, no?
Aquí a Espanya no hi ha... A l'operador li és igual que sigui una Jurassic Park, com que sigui una Indiana Jones, com que sigui una Twilight Zone o una Funhouse. Els li és igual. O sigui, per ells és un pinball. Tant fa que sigui bo, dolent, o hagi funcionat com a màquina per treure diners, o no, o hagi recaudat o no. Vull dir, a ells els és igual. Ara, a nivell de col·leccionista, evidentment hi ha màquines molt més importants que altres, i de preus, pues, des de la persona que te'l regala, perquè no sap què fer-ne, fins a la persona que d'una màquina d'última generació, de les últimes que va fer Williams i Bally, que ja no en fabrica, te'n poden cobrar 200 o 300 mil pessetes.
Déu-n'hi-do.
Durant, ara fa un moment, en diverses ocasions has comentat el nom Gottlieb. És un estàndard de les marques...
Jo diria que fins l'any 70, fins abans de les pinballs electròniques, era la millor fabricant de pinballs del món. Gottlieb, en tema electromecànic. El que va ser que després, ja quan va començar l'electrònica, ja va ser molt més punter Williams o Bally. i a part d'altres, que després de Data o Sega en els últims temps, no?
També va ser el pioner en introduir els flippers, no?
Sí, 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 Gottlieb va ser el primer.
Hi hauria dins del món dels pinballs també aquesta, una mena de purisme, de dir, doncs, un pinball bo realment no és el que té tots aquells jocs allà a la pantalla i li van sortint, doncs, no ho sé, subjocs que fan no sé què. No, el pinball, de veritat, t'has de concentrar en les boles i on passen i la part digital queda més enrere. Hi ha purisme dins el món dels pinballs o no?
Sí,
o és
sí,
una
sí.
cosa més o menys oberta?
Molt. Arranqueja de la següent manera. Jugabilitat. O sigui, que tinguis el vici sempre de tornar a jugar, tornar, que acabes una partida i vols tornar i ja tens ganes de que sigui demà per tornar. Estètica, jocs de llums, so... És tot un conjunt, eh? Tot un conjunt. Hi ha màquines que són molt boniques, com una Star Wars de Trilogy de Sega, per exemple, que té uns joguets molt bonics, però de joc és avorridíssima. Llavors no té cap valor.
Però de totes maneres, diguéssim que dins el món del pinball l'entrada del que serien els videojocs, per dir-ho entre cometes, l'afegir una part digital no necessàriament ha de restar, sinó que hi ha màquines que combinen les dues
sí,
coses prou bé, no?
D'última generació. Això va ser el Pinball 2000, que va treure Vimens i Bali per salvar el sector, perquè ja estava de capa caiguda, i com a últim impuls van treure la combinació entre videojoc i pinball, que són dos models que van treure, el Revenge from Mars i el Star Wars.
L'estat actualment dels pinballs és molt diferent del de fa uns anys. Probablement només hi ha una marca, comentàvem abans, que en aquests moments està fabricant sí. pinballs arreu del món, que és Stern, no?
Sí.
No hi ha més.
No.
Per tant, els pinballs podríem dir que estan una mica, o quasi bé definitivament, de capa caiguda, com dèiem a l'entrada. No? Quin és el motiu, quina és la causa?
La principal va ser el videojoc. L'espai, amb un bar, pues, posar una màquina... era treure dos taules, no?
I sobretot, jo també he parlat amb molta gent amb una persona d'un bar i era el soroll el que els molestava a les persones que estaven allà.
Sí, però això és un tema que es pot solucionar molt fàcil. Es baixa el volum i ja està.
No, i a més després tenen les escurabutxaques i les tenen, saps? Sí. Allò que dius, ostres...
Suposo que el que ingressa una escurabutxaca no, tampoc deu ser el que li va ingressar un pinball.
Ni una escurabutxaca és més del triple.
I ocupen aquell espai petitet,
sí.
Jo no l'he entès mai. Un dia hauríem de fer un game over dedicat a...
Sí?
De fet, al cap i a la fi, una part, diguéssim.
Sí.
Fem
potser
un petit reportatget de màquines escurabutxaques, perquè és ben bé que no sé exactament com... No he sabut mai com jugar-hi. O sigui, no, allò de les cireretes, el no sé què, i l'altre, i dius, i ara què he d'apretar?
Avances.
L'avance, el no sé què, tu saps que, no sé, en un videojoc tu tens un objectiu clar, no? Allà
home,
és...
La principal empresa de màquines escurabutxaques és, on és, Agustí?
A Terrassa.
Doncs haurem de convidar aquests senyors que ens expliquin exactament com sistemes, perquè a més de complexitat també jo n'he vist últimament algunes
sí.
Són torres, eh? Sí, o sigui que tens triple
joc. I a dos
jocs,
nivells, sí, a dos o tres nivells.
A dos nivells i pots jugar. Si guanyes ja no ho sé, perquè no arriba tant. Però el que sí que és veritat és que un pinball ocupa molt espai
molt.
Dins un bar i probablement aquest ha sigut el seu màxim hàndicap, no?
Sí. I les pantalles tàctils quan van sortir també el van acabar de rematar.
És que probablement és el que ha substituït més pinballs en els bars, no? Aquests ordinadors, aquests videojocs tàctils com de Trivial, de
exacte.
Busca les set diferències, busca el no sé què, probablement també perquè són jocs senzills a l'estil pinball, no? Diguéssim, no és la típica màquina de jugar a matar
canvi,
o la màquina
veus,
de...
No m'he sentit mai atret per aquest tipus de màquina.
Jo tampoc,
veu solitari amb una pantalla, ja el tinc a casa, un Trivial, jugo a Trivial amb els meus amics, clar, busca les set diferències, el Mikado, jo què sé, jocs d'aquests... No li he trobat mai cap gràcia. Un pinball, en canvi, el veus allà, senyorona,
imposa,
clar, sí. I venen ganes de jugar. I dius, home, m'estic una estoneta més, no? Són tres boles o cinc boles o el que sigui, no?
La disparitat de preus d'una partida a un lloc com a Barcelona també és una cosa que a mi em sorprèn. Vull dir, jo l'altre dia vaig anar a una sala d'aquesta recreativa bastant important que està a la Rambla, a les Rambles de Barcelona, i clar, una partida valia 2 euros. Dos euros
una partida de pinball. I vam anar a una altra que estava a la Gran Via de les Corts Catalanes, pràcticament a 500 metres, un quilòmetre, posem-hi.
Hi havia màquines que amb mig euro, dues partides.
Hi
havia una. Que dius, ostres, com s'entén això, no? Evidentment, una partida de 2 euros en fas una i per parlar-ne en el programa i prou.
Jo me la repenso, una partida de pinball per 2 euros,
A tres boles?
Tres boles, sí. I t'asseguro que vaig estar molt poca estona.
Jo, abans de començar el programa comentàvem amb l'Agustí que jo recordo les partides a un duro 5 boles i ell les recordava a una pesseta. És a dir, estem parlant de pessetes.
Jo tinc
duros,
una màquina a pesseta.
Això és la inflació, senyor.
Sí, una inflació terrorífica.
Terrible.
De totes maneres, 2 euros no seria normal.
No. El normal és 1 euro 2 partides. Crec jo, eh?
Un euro dues partides seria bon preu. Per tant, la de Gran Via de les Corts Catalanes de mitja euro.
És una gran oferta.
Dues partides, ah, sí, estaríem parlant d'una bona oferta.
Si féssim un euro dues partides, sortiríem guanyant respecte a fa un any i mig, sí, quan encara anàvem amb monedes de
20 duros.
Sí, perquè era una partida de 20 duros. Sí. En aquest sentit, sortiríem,
sí,
guanyant.
Sí, una mica, sí, sí. Per tant, tenim els pinballs de capa caiguda. Tenim algun futur a la vista a nivell de pinballs? Tenim alguna cosa que diguem, bé, aquestes màquines que nosaltres hem conegut fins ara probablement les veurem en els museus, en alguna exposició com la que ens explicava en Francesc Blasco l'altre dia de Londres, del Game On, que doncs allà sí que hi havia la història dels videojocs, hi havia pinballs reals. Els deixem per aquí, però cap a on podem evolucionar dins aquest món? Pot donar més de sí aquesta idea?
Jo les últimes notícies que tinc, d'un molt conegut meu del sector, és que en una fira de Chicago, de no fa massa, van presentar una taula de pinball que era totalment digital, de la mateixa mida que un pinball normal, sense el capçal de darrere, sense el vertical, o sigui, tota la taula, però amb una pantalla de TFT.
Tot el tabler era una pantalla.
Tot el tabler era pantalla, però bueno, uns efectes especials i bueno, una cosa es veu extraordinària, fora de sèrie. No sé
si això... De fet, si tu tens la pantalla en el lloc on tenies la bola real, tens una pantalla, ja pots generar una quantitat d'escenaris espectacular, diguéssim, que pots passar nivells, no?
El gran problema... Pel·lícules, també.
De fet, el pinball el que té és que sempre té el mateix tauler, o sigui, tu jugues en aquell i estàs jugant a l'Indiana Jones i tens el d'Indiana Jones, no hi ha res més, no? I suposo que en aquest nivell, doncs... Però de totes maneres podrà substituir això,
no,
la pilota de ferro, aquella bola de ferro real,
és que bola
i el
de
flipper
ferro,
real.
Clar,
i...
No, l'essència no. L'essència és aquesta.
És una, al cap i a la fi, és una simulació, no? Tu amb un pinball tradicional jugues amb les lleis de la gravetat, amb les lleis de la física. En canvi, amb una simulació, l'únic que fas és lluitar contra una màquina, contra un ordinador... Que
contra uns algoritmes, no?
Sí, 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 sí.
Jo no sé si us va passar a vosaltres, però a mi les ganes de tindre un pinball a casa, que jo crec que a tothom li ha vingut, no sé, potser ara m'estic passant...
Sí. Jo sí.
Va ser el veure la pel·lícula Big... ho recordeu, de la pel·lícula Big?
Sí.
Que
sí,
a casa seva, a l'apartament, doncs en té un.
I era una pel·lícula que va fer somiar molta gent.
Molta, sí, perquè clar, jo...
El pis que també tenia era Tom Hanks, a més a més.
Sí, sí,
estava,
sí,
molt,
sí,
prim, molt... Sí. Era
totalment
diferent, jovenet, no sembla bé. I tenia un pis espectacular, la pel·lícula Big.
Clar, clar, a mi també la pel·lícula Mi juguete favorito, no sé si la recordeu, que és d'un nen que és un mimat i que el seu pare li compra a tot i li compra a un senyor, també a un senyor que treballa en un centre comercial, no sé si la recordeu.
I li compra un pinball.
Li compra pinballs, màquines recreatives...
Probablement això ha sigut un dels somnis també de molta gent, no? Que en aquest cas tu has pogut acomplir, sí, uns anys més endavant, però l'has, sí, pogut acomplir, no? De tenir...
Sí.
Potser per accés.
Perdona, Agustí, però hi jugues amb les màquines aquestes o les tens allà i ja està?
Les arreglo més que no hi jugo. Disfruto més, o sigui, és com una teràpia de relax.
Però bé, no? Les proves, per això, un cop arreglada la prova...
I tant. Sí, per descomptat que sí. Hi ha màquines que jugues més, màquines que jugues menys, però les que jugo menys és per no fer-les malbé. És trist, però de veritat és així.
Suposo que és com qui té un cotxe antic.
Sí, clar.
Que col·lecciona cotxes, exacte, antics també, no els fa servir per no espatllar-los.
Exacte.
Els teus amics deuen tindre moltes ganes d'anar a casa teva a fer festes. I...
Sí, aquest és el principal problema que tinc ara.
Clar.
Tinc que canviar el pany de la porta un parell de vegades.
I és allò que no te'ls esperes i dic, nai, sí, hola, venim
posa
a sopar.
El pany de la porta, fiquin.
Amb les cerveses. No?
Exacte, portem els postres.
No, el futur és que no porten res.
Parlàvem de la simulació fa uns moments. Parlant de simulació des de... No recordo ara quan deia el reportatge, però estem parlant de mitjans dels anys 80. Els videojocs varen intentar ja emular el que seria un pinball, no? Seria els primers intents més o menys reeixits de trobar les sensacions que trobava la gent al saló recreatiu, al bar, a la televisió, en la teva consola, en la teva màquina de jugar. Abans dèiem que això és com qui diu que aquí ha portat un Ferrari, no? Llavors agafar un utilitari normal ja no és el mateix. No.
Jo crec que un dels principals fallos que tenia, si no recordo malament, perquè no, jo no he sigut molt amant dels pinballs d'aquests de videopinball, si jo recordo, quan jugaves només veies mig tablero.
Sí.
I llavors quan tiraves la bola amunt, de sobte et passava a l'altra meitat.
Sí, sí,
i això et trencava una mica la visió general del joc. No?
Però és que trenca la dinàmica absolutament.
Total.
Sí, sí. Els que fan ara de PlayStation, clar, té un scroll que va a la mateixa velocitat que la bola, però igualment és veritat. O sigui, no tens la referència a tot el tabler.
El rotllo,
sí, sí.
És un scroll molt suau, diguéssim.
Molt.
Va amunt i avall.
Sí, molt bo.
Però clar, quan tu tires la pilota amunt, viatja cap amunt i no saps realment què hi ha allà dalt, no? Que quan estàs amb la màquina analògica, diguéssim, sí que saps exactament... I tens a dalt, no?
I tot s'ha de dir també que el moviment de la bola està molt ben fet, les rebots, la velocitat, la sensació de realitat és bastant bona. El que passa que, doncs,
probablement en el món de, en el món dels pinballs per ordinador, o sigui, o per consola, en els videopinballs, un dels fenòmens que s'ha donat més, a banda, recordo, de jocs clàssics com uns que es deien Pinball Dreams, que van sortir per a PC molt ben treballats, treballadíssims, i que probablement van ser els primers grans videopinballs que van sortir per PC, una de les coses que s'han caracteritzat més és la d'agafar les grans sagues o les grans mascotes de les marques i fer la seva versió en pinball.
Sí, això tant en, pel que fa referència a pinballs analògics, si ho entenem així, i videopinballs, no? Pinballs analògics s'ha basat sempre molt en temes de pel·lícules. Pinball de la Guerra de les Galàxies, d'Indiana Jones, de Terminator... I els videopinballs s'han caracteritzat per agafar moltes vegades personatges d'altres jocs, com Sonic,
per exemple,
Kirby,
recordo, Sonic Spinball, no?
Pokémon... Doncs
era un joc que era Sonic, que era quan Sonic es transformava en una bola, i llavors doncs, ell era la bola que anava doncs, per tots els nivells. Però és que fins i tot en el primer joc del Sonic, el Sonic 1, hi havia un nivell, que no sé si era el nivell 4 o el nivell 5, juraria que era el 5, en el que tot el nivell en el que passava era un joc de plataformes, era un gran pinball, era un pinball gegantí, no? En el que ell doncs, es transformava en una mena de pilota que rebotava d'un costat a l'altre amb les típiques rodones que fan rebotar la bola d'un costat a l'altre.
Això segur que té un nom, no?
Els bumpers, són això?
Els bumpers.
Bumpers.
Sí, senyor. Els bumpers aquests. I hi havia fins i tot les fases de bonus de... Molt bé, Xavi. Ara s'has deixat aquí. Hi havia fins i tot les fases de bonus del Sonic 1 eren també com una mena de gran pinball que anava rodant. Però és que a banda d'això, la gent de Nintendo en aquests moments, la gent de Nintendo a Espanya, diu que el joc de Game Boy Advance més venut des de l'aparició de la consola Game Boy Advance a l'estat espanyol és el Pokémon Pinball. I ells es posaven les mans al cap dient, ostres, tu com pot ser que amb tots els jocs que han sortit el més venut sigui Pokémon Pinball? Doncs és així.
No? Sí, sí, jo amb el que més em quedo parat, a casa meva amb la col·lecció, jo també tinc algun videojoc antic, però tinc un, tenia un, el Defender i, i el Scramble, no? Però quan venen nanos, els fills dels meus amics o família, no deixen el pinball, no els havien vist mai. I quan el veuen, s'hi passen per hores i hores i hores. I el vídeo és que ni se'l miren. Jo crec que avui en dia hi ha una desconeixença del pinball immensa.
És el que dèiem una mica a l'editorial, no? Que probablement d'aquí un temps ens adonarem del gran valor que ha tingut això com a constituent, diguéssim, una mica de la manera d'entendre l'oci digital de tota una generació, no? La manera de sortir al bar i d'anar o anar al saló recreatiu i jugar allò, no? I tota la gent al voltant mirant, no? Que també era una altra de les grans característiques del pinball, no?
El pinball permetia, podies posar-te tres persones per banda tranquil·lament i ficar el cap.
I el que jugava.
Aparteu els caps.
Jo el que més em costa de netejar són les taques del cigarro.
Sí, clar, clar.
Del perro.
Sí, sí, sí.
Això feien, ho posaven allà per poder posar el cigarro,
sí,
no?
Sí,
per
sí, 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 sí.
No, i a més, jo el que crec que una cosa en contra que, amb que evolucionés molt això del pinball, i potser que no ho coneguessin doncs, aquesta gent jove, és que el fet que tu anessis a jugar al pinball, havies d'anar a un bar. Quan eres jove, era una cosa que no estava ben vista, i havies de convèncer molt els teus pares perquè... Jo crec que la disposició dels pinballs ha estat en un lloc que no... que no ha sigut gaire bo per la història dels pinballs. I és veritat, eh? Costava molt doncs, de convèncer els teus pares o qui sigui perquè poguessis jugar al pinball.
Sí,
no?
Però saps per què ha passat això, crec jo, eh? Ha estat erròniament classificat.
Sí, exacte.
Perquè sí, sí. El pinball està classificat igual que una tragaperres, quan hauria de ser una màquina deportiva. Jo crec que aquest ha sigut el principal problema del pinball, eh?
Jo recordo al bar del col·legi on jo estudiava de petit hi havia una màquina pinball i al costat hi havia una màquina, una videoconsola, bueno, un cabinet, no? Un arcade. I és curiós perquè m'han quedat els jocs de l'arcade però no me'n recordo mai quin era el joc de la màquina. No? I la de la màquina, de la del pinball, s'hi va quedar molt temps la mateixa i jugàvem, no? I quan, està ocupada el pinball, va, doncs fem una partida a l'altra. Hi havia hagut l'Scramble, hi havia hagut el Defender,
sí,
hi havia hagut el Pac-Man i hi havia hagut el Crazy Climber.
Home, estem parlant de...
Autèntics mites. Autèntics mites. O sigui que probablement el pinball també va fer durant tota una època una funció social, no? Aquesta funció de sortir i de grup, no? De generar aquest grup, de generar aquest... Bé, què fas quan estàs allà al bar? Doncs prens alguna cosa i parles, però l'argument d'estar doncs, al voltant d'un pinball i veure exactament què fa, no? I veure, sí, sí, mira, agafa la rampa aquesta, no? I surt, i l'avió s'encén, i al final, doncs, la cara aquella gira i fa baixar una altra bola.
I t'aparri la bola amb la mà.
Exacte, I la gràcia que tenia el moment que van sortir les màquines per jugar més d'un jugador. Perquè
també?
Recordem que primer els pinballs només jugava una persona. Clar, anava tirant les boles, ximpunt, ja està. Però van sortir aquelles que podia jugar quatre jugadors. No? Va ser una cosa formidable.
Tu, com eren aquestes de quatre?
No, senzillament hi havia més marcadors.
Sí.
Clar, hi havia quatre, però les electromecàniques, eh?
Sí, sí, sí. Ah, d'acord, o sigui, amb primer un, després l'altre, després sí, l'altre. Sí, sí, sí. Llavors anaves comparant les puntuacions.
Recordes en alguna màquina, algun moment, algun bonus, algun efecte que t'hagi sorprès molt, fins i tot en màquines antigues, eh? Que estigui molt aconseguit o que recordi o que t'agradi?
Hi ha una màquina de l'any 92, que és la criatura del Lago Negro. Sí, bueno,
en referents de sèrie B, no? De la criatura del pantano.
Sí,
no?
Sí, és que és aquesta, és que és aquesta, és aquesta. Està basada en aquesta sèrie americana.
The Swamp Thing.
Exacte.
Sí, sí. I, doncs està basada en aquesta sèrie, i a sota del tablero hi ha un holograma en tres dimensions de la criatura, i hi ha una part del joc, sobretot en el multibol, que és quan has d'anar a buscar els jackpots i anar a buscar les altres puntuacions, que et surt l'anagrama i sembla que t'agafi. És impressionant aquest efecte, jo crec que és dels millors, eh? I després hi ha una altra màquina del 93 que es diu la Twilight Zone, no sé si l'heu vist alguna vegada.
Sí, aquesta hi he jugat jo.
És molt espectacular, la dimensió desconeguda.
La dimensió desconeguda, exacte, que té una bola que no és metàl·lica, no sé si us hi heu fixat alguna vegada. Normalment no la tenen posada, no sé per què, per quin motiu, molts recreatius la bola l'han tret, i és una bola blanca, que és ceràmica, que no reacciona amb els imants que hi ha a sota.
Que bo, que bo.
Llavors bueno, és impressionant. Si un dia veniu a casa meva ja farem unes partidetes.
Permetem una cosa, hi ha dos ítems en les màquines amb els pinballs que jo crec que han superat la barrera del temps i tant es trobaven en l'època dels electromecànics d'un jugador, de quatre jugadors, les digitals han superat tot això i són dues coses. Una és el tilt.
El tilt, això no ha canviat mai.
No ha canviat mai, la mai. Falta, és a dir, moure la màquina tant com... Suposo que això deu funcionar amb un pèndol, senzillament.
Hi ha diversos sistemes, sí. Hi ha un sistema de pèndol i un altre de bola. Uh-huh. Una bola també igual que de ferro, que va en un angle i si mous la màquina...
Fa contacte.
Contacte, i... sí, té contacte i bloqueja.
I l'altre és el soroll de quan et dona partida gratis.
Bàsic,
és el mateix soroll de tota la vida, que és aquell...
Exacte.
Aquell soroll. Que a més és un escàndol perquè la sentia tot el bar, tot el saló. Mira, hi ha un tio que ha fet partida.
Aquest ha fet partida
gratis.
Sí, sí, sí.
Està molt bé, realment. És que realment, com dèiem, doncs, han ajudat a constituir doncs, tota una sèrie de referents, no? Que ara doncs, són ja estàndards, per dir-ho d'aquesta manera, per tota una generació. Com deies ara, doncs, els fills dels teus amics que venen doncs, no els coneixen. No,
no. No.
És una història completament diferent. Per tant, si us sembla, recapitulem una mica. Triem alguna màquina de pinball que per nosaltres és la màquina, o sigui, amb la que ens ho ha fet passar més bé, o amb la que hem gaudit més, amb la que hem disfrutat més. Si ens n'haguéssim de quedar una... De totes les que hem jugat, quina ens quedaria?
Començo jo, i començo amb el Royal Flush, i és una màquina que jo no he jugat amb la versió real, sinó he jugat amb una emulació de Mac, i em va encantar. Jo la recordo exposada, i no hi vaig jugar, però era electromecànica, i molt senzilla, però m'encantava, i era jugar cartes amb un pinball.
De cartes,
no?
Sí.
Sí, sí, sí.
Jo, electromecànica, la Full, d'Inder, que és una màquina de bolos, de temàtica de bolos, que tot el tablero són uns bolos.
Jo he jugat amb aquesta.
Maca, aquesta,
sí, senyor.
I la bola les va tombant.
La tens?
Sí, la tinc, sí.
Molt bé, molt bé, molt bé.
Em sembla que la visita a casa a l'Agustí s'està més necessària, eh?
A mi m'agafa a mig camí,
exacte,
entre Barcelona i Manresa, vull dir.
I tant.
Jo una màquina que no, ara no sé el nom, potser em podries ajudar,
sí.
Que era d'un... Es veia en el logo que hi havia en aquesta imatge, un pescador com...
La Fishtails.
Potser és
un peix a dalt, no? Que
sí,
movia la cua.
Sí, dels anys 90.
92.
Aquesta és la càmera de mi.
Tenia una música extraordinària de country, molt bonica, sí.
Pregunta-li l'Albert, sisplau. Pregunta-li si la té.
Sí, sí, sí.
Vale.
No recordo cap en especial. Ja he recordat aquesta de les bitlles, dels bolos, i jo crec que també em quedaria aquesta, perquè recordo haver-me passat moltes hores intentant tombar les bitlles. Clar, clar, que era una manera de fer passar...
Jo n'hi havia una que l'altre dia la vàrem estar provant amb l'Albert, que recordo haver... És segur el pinball al qual he jugat més... Probablement perquè coincidia que era el que tocava doncs, el bar que tenies a prop quan era l'època que hi anaves més, no? Que és la de la Indiana Jones i Indiana Jones, genèrica, perquè en principi està basada en el temple maleït, diguéssim.
Amb les tres pel·lícules.
Però també hi ha coses de l'Arca Perduda, també hi ha coses...
Són les tres, la trilogia.
Exacte, de l'última creuada, diguéssim, no? Són totes tres que per llançar la bola tens una mena de pistola, no? És com un mànec de pistola que tires, i és que jo la trobava molt bonic, molt espectacular.
L'electrònica és la millor, per mi.
Sí, estem d'acord. Que a més, no, és que estava molt bé perquè tenia doncs, uns avions, tenia sí. uns rails que et recordaven molt les escenes de la mina, dels rails. Recordo que la pantalla aquella que tenia era una pantalla realment senzilla, amb una resolució molt bàsica, sí. una pantalleta que tenia, i en canvi hi traien un partit espectacular. Sí. Sortien els cervells de mico que es menjava doncs, al Temple Maleït, doncs sortien uns cervells de mico. Sortia l'Indiana Jones donant cops de puny als típics nazis de quan doncs, estaven en el castell. Sortia sí, sí. La mina i els rails, la vagoneta. Sí, hi havia sí. un cap que girava i que et deixava sí. baixar les boles sí, sí. mentre estava jugant. Aquesta la
impressionant,
tens?
Impressionant, sí, sí, sí.
Bueno,
la visita s'ha fet obligada. Anem a fer una pausa per publicitat i tornem de seguida a Ona Catalana al Game Over.